ministeri, hi ha un ministeri d'educació i n'hi ha un d'universitats. Sí. I qui, de qui depèn la decisió és el d'educació.
Això és veritat, sí.
Per tant, en aquest cas, hem anat plegats els dos departaments, la ministra va convocar les direccions generals d'educació aquest dijous, i la primera cosa que vam dir és ha d'haver-hi el Departament d'Universitats també en aquesta reunió, que no havia estat així mai. Uh-huh. I així va ser. Llavors, el que s'ha reclamat la ministra és a dir, el Departament d'Educació i Universitats hem estat treballant junts tot aquest curs passat per tal de preparar que hi haguessin que hi hagués el canvi de pau a finals d'aquest curs. No serà així, d'acord. No serà així perquè diuen que en funcions no poden fer un reial decret.
Sí.
D'acord, això és opinable, però d'acord. Ara, el que el reclamem és no improvisem més, reglamenteu ja això, perquè, és a dir, la meva preocupació era que els centres abans de l'1 de setembre poguessin saber, els centres de batxillerat poguessin saber de quin mal, amb moltes cometes, havien de morir.
Sí.
Ara ja ho saben. És a dir, que tenen un any de coll, però això s'ha de reglamentar per poder continuar i preparar bé el curs vinent, d'acord? O sigui que això ho tornaré a insistir a la ministra quan ens puguem veure, però és una reclamació que li hem fet arribar, que en aquesta reunió els dos, la direcció general i la responsable del Consell Interuniversitari de Catalunya van fer arribar a la ministra.
Però li demano si és marge suficient, perquè si és veritat que es guanya un any de marge, clar, la solidaritat que es farà el 2025 són els alumnes que el dia 12, en aquest cas, en el cas dels instituts, comencen primer de batxillerat. Uh-huh. És veritat que sobretot es prepara la selectivitat a segon, però és important que primer no es comenci a tenir una mica de consciència de quin, com seran aquests exàmens, com seran el contingut.
Fa,
per tant, és suficient aquest marge o potser s'hauria d'ampliar fins al 26?
En el cas de Catalunya,
sí.
El que puc dir és que des de la Direcció General d'Innovació del Departament d'Educació i des del Consell Interuniversitari de Catalunya s'ha treballat tot perquè ja es pogués posar en marxa aquest any. Ara, què falta? Un reglament per part del Ministeri, perquè si el que fa el Ministeri és dir ja us apanyareu cada comunitat autònoma, ara anava a dir l'expressió ja hem llapat, no és la millor expressió, però en tot cas això no pot ser. Per tant, per això direm al Ministeri, nosaltres hem fet la feina, ara falta que la feu vosaltres, perquè això és una competència vostra, Ministeri. De manera que pel que fa a la feina feta a Catalunya estem tranquils, però estem intranquils perquè el Ministeri ha de reglamentar.
Perfecte, doncs Anna
Simó, ballarem.
Ens quedem amb aquest missatge optimista. Anna Simó, consellera d'Educació, estarem molt atents. Per tant, sembla que, com diu, el dia 6 sí que hi haurà una vaga, però que, si més no, es pugui arribar a un acord perquè el curs, malgrat que comenci no amb la normalitat que seria desitjada, doncs sí que hi hagi aquesta normalitat en general durant el curs perquè s'arribi a un acord amb els sindicats. Gràcies per ser aquí també avui en aquest dia difícil al Via Lliure de RAC1.
Gràcies a vosaltres i compteu amb nosaltres sempre que us calgui.
Fem una breu pausa de publicitat i de seguida tornem.
RAC 1. Per què regalar la lluna si pots regalar la lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El cop d'oficiers de RAC1.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Si Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La plaça del Diamant, la Madre de Frankenstein, els Watson, els criminals i molt més. Una temporada carregada de grans espectacles per tots els públics. Fes un cop d'ull a la programació i aconsegueix les teves entrades al web del TNC.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i el tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius. Amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure amb Eudald Martínez.
Passen 7 minuts de les 11 del matí, aquest matí aquí al Via Lliure, que de seguida dono pas als tertulents perquè comentem també aquesta entrevista amb la consellera d'Educació, Anna Simó. Abans, però, deixeu-me actualitzar una mica dos punts de connexió que tenim ara mateix. Un és amb el Quim Salvador, perquè el circuit de Barcelona-Catalunya ja ha començat ja la primera de les tres curses que s'hi veuran avui de motos. Quim, ha començat la cursa de Moto3.
Sí senyor, molt bon dia, som a la tercera volta de les 18 que han de completar els pilots de la categoria petit al circuit de Barcelona-Catalunya. Lidera el valencià Jaume Macià, seguit pel turc Denis Onyu i per l'australià Joel Kelso. Grup encara compacte, típic de cursa de Moto3, amb el català Xavi Artigas molt lluny de les primeres posicions, 21è.
Per tant, difícil aquí victòria catalana. MotoGP,
sí,
potser una mica més d'opcions, eh?
Sí, a MotoGP el gran favorit és Aleix Espargaró, de Granollers, que va guanyar ahir l'esprint i que tot el cap de setmana s'ha mostrat fortíssim. Aquest matí la categoria reina MotoGP ha fet un darrer entrenament que es fa sempre el dia de cursa, el warm-up, i han tornat a manar les Aprilia, en aquest cas amb Maverick Viñales, pilot empordanès, en primera posició, Aleix Espargaró segon. També s'ha de tenir sempre en compte el líder del Mundial, el campió Pecco Bagnaia amb Ducati, però els dos catalans d'Aprilia, sobretot, Aleix Espargaró i Maverick Viñales, estan fortíssims i juntament amb Bagnaia són els grans candidats a repetir el podi d'ahir, que hi van pujar tots tres, i veurem si també es pot repetir victòria catalana.
Perfecte, doncs així ja tinguem resultats de Moto3 en setmanes pas, Quim, i també seguirem a partir d'un quart d'una la cursa de Moto2 i ja a les dues, juntament amb el Girona Les Palmes, la cursa de MotoGP. Gràcies, Quim.
Fins ara.
Hem d'actualitzar també la situació a la zona de l'Ebre. Recordem que el municipi d'Alcanar ara mateix continua aquest confinament que ha demanat Protecció Civil a tot el municipi a causa de l'acumulació de pluges i possibles inundacions pel desbordament que hi ha de barrancs com el del Llop en aquesta zona, sobretot a l'Alcanar platja, el nucli de més a prop de la platja d'Alcanar. De fet, el president Pere Aragonès ha demanat prudència fa una estona i responsabilitat a tota la població, però especialment diu en aquesta zona del Canà, que és on més està afectant la pluja. Recordem també que hi ha algunes incidències pel que fa a les carreteres. Les vies afectades ara mateix són la C12 tallada a l'alçada de Tortosa i Roquetes, també la T331 a Ull de Cona i també la TV-3443 en aquest cas a Amposta. La N340 també, que és la que està tallada des de primera hora del matí, que es troba en aquest cas a més molt deteriorada i interrompuda en un tram tram de 13 quilòmetres entre Amposta i Alcanar. El que sí que s'ha reobert ja fa una estona, ens explicava el Roger Serra en directe aquí al Via Lliure de RAC1 fa una estona, és a l'AP7, després que també s'hagi acumulat moltíssima aigua. I és que, Martí, continua plovent de valent en tota aquesta zona.
Sí, continua plovent sobremullat a l'interior de les Terres de l'Ebre, sobretot Montsià, Baix Ebre, sud de la Terra Alta, especialment al voltant del massís dels Ports. En aquesta zona s'hi està acumulant molta aigua en els últims minuts, però mira, l'última actualització, doncs tenim aquests més de 216 litres per metre quadrat d'Alcanar. Plou amb ganes a la zona interior, entre Ulldecona, la Sénia, Freginals, Santa Bàrbara, fins i tot doncs la zona d'Amposta, aviat pot tornar a ploure també a Tortosa. Sempre és ara la zona interior del Montsià i del Baix Ebre, més que no pas la zona costanera. Per tant, ens preocupa perquè pot continuar baixant aigua de la zona interior d'aquests municipis, Ulldecona, Alcanar, la Sénia, amb el voltant del massís dels Ports. Aquests barrancs poden baixar sobtadament, molta precaució, perquè està plovent amb molta intensitat i fa hores que ho fa en aquesta zona de l'Ebre. També la bona notícia d'aquesta situació és que està plovent al Camp de Tarragona, que no ho ha fet pràcticament durant aquest episodi. Ara està plovent de manera molt, molt tranquil·la. Va fent, va plovisquejant a moltes ciutats, a molts pobles del Camp de Tarragona, per exemple, a Valls, a Tarragona, a Reus, fins i tot a Montblanc. Bona pluja en aquest sector. La que ens preocupa és, evidentment, la del sud, perquè esperàvem que cap a les 8:15 doncs anés marxant mar endins, se'n retirés, i es va regenerant. Tenim una convergència de vents de mar cap a terra que troben aquest massís dels Ports, i el que fa, doncs, en aquest cas, la precipitació és quedar-se encallada, es queda estancada, i això va acumulant molts litres d'aigua en aquesta zona. Ja passem de llarg d'aquests de 200 litres per metre quadrat al Canà, i la intensitat doncs és forta. Recordem que han caigut 61 litres per metre quadrat en només mitja hora al Canà,
sí,
i també més de 50 litres en mitja hora a Mas de Barberans. Precisament a Mas de Barberans és un dels municipis de l'Ebre on està plovent amb més intensitat en aquests moments.
No sé, podríem dir que aquesta dana, per tant, a Catalunya, que ha arribat potser una mica més tard del que es preveia, s'està allargant més del que es preveia.
Una mica sí, la veritat. Comptàvem més que fos de nit matinada, i realment doncs ja són les 11 i 12 minuts del matí i continua plovent amb molta intensitat a l'interior de les Terres de l'Ebre, especialment Montsià, els pobles interiors, doncs precaució, perquè continua acumulant-s'hi molta aigua. La previsió, però, ens indica, i confiem en això, és que a partir del migdia la pluja vagi marxant d'aquesta zona del sud del país, fins i tot s'aturi a moltes comarques on encara està plovent, i el sol vagi guanyant protagonisme. Amb aquest canvi de temps el que tindrem és l'entrada del vent. És l'altre punt a tenir en compte aquest diumenge, amb molta precaució amb les ventades en zones menys acostumades al vent, com és Barcelona ciutat, la seva regió metropolitana, i pot bufar amb ganes aquest vent de ponent, de mestral, fins i tot amb cops de 60-80 km per hora. Tenim un avís de perill per ventades en aquesta zona de la costa i del prelitoral central, i també es pot deixar sentir amb ganes aquest mestral, aquest ponent, a la zona doncs del sud de Lleida, cap a l'Urgell, les Garrigues, la Segarra, també comarques en avís per aquestes ventades, que a partir de demà aniran a menys, o sigui que comencem la setmana amb més tranquil·litat, ja sense aquestes pluges torrencials i sense ventades tan destacables. Compte amb el temporal de mar, que
sí,
ho he anat dient.
A les zones on potser no plogui tant, que la gent que potser diu, sí, mira, surto una mica, doncs compte, no, també?
Sobretot meitat sud del litoral català, això és des de la Costa Daurada cap al sud, Golf de Sant Jordi, Terres de l'Ebre, especialment el Delta de l'Ebre, una zona on aquest vent agregalat i de llevant està portant onades de més de 2-3 metres d'alçada, i complica la situació amb aquestes pluges que continuen, creiem que en la propera hora haurien d'anar afluixant, insistim.
A veure si és així. Qui podem connectar ara també, abans ho fèiem amb l'Esteve Giral, el nostre corresponsal al territori de Tarragona, però també tenim ara mateix a la Sílvia Barbís, que de fet es troba a la zona del Canà Platja, i que per tant ens pot explicar de primera mà quina és la situació a aquesta hora en aquest punt. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, ara en aquesta hora torna a començar a ploure, per tant la preocupació torna a pujar. De fet, no plou ara molt fort com ho ha fet de matinada, quan els trons i els llamps anunciaven que la gota freda que ahir esperàvem i que va ser potser més lleu del que preveiem estava arribant. Ha arribat, així ha estat, ha començat a caure una tromba impressionant d'aigua. Estem parlant, com dèieu, de més de 215 litres a hores d'ara, amb més de 50 en mitja hora en alguns punts, en alguns moments del matí. Volem dir, els barrancs han començat a caure pràcticament de forma vertical des de la Serra del Montsià, que està arran de mar i per tant tenen poc espai per córrer, i això ha fet que els carrers baixessin en més d'un metre d'aigua en alguns punts d'alçada. Ha inundat pàrquings, ha fet caure murs perimetrals de les cases, també ha inundat les parts baixes d'aquí que Protecció Civil ja a més està vist que la gent es confinés a casa o bé que pugés a les parts altes dels edificis en cas que tingués aquesta possibilitat. Ha aturat, ha parat de ploure durant el matí, potser una horeta, i ara torna a començar. Clar, a la memòria tenim encara els aiguats del 2021, va ser l'1 de setembre en aquest cas.
Sí.
I ara estem a 3, per tant, pensàvem que allò va ser un fet històric i puntual i que molts guardarem a la memòria, però la veritat és que avui ens torna al cap.
De fet, ara també Protecció Civil ha fet una altra alerta, en aquest cas diu prealerta del Ferrocat. Hi ha un tall de circulació entre Ulldecona i l'Aldea per aquesta pluja ocasionada, un tall que per tant afecta els trens regionals entre Barcelona i València i també de llarga distància Euromet i Intercity. No afectaria de moment per tant la R16, que és la línia que va de Barcelona a Tortosa. Explicava Sílvia que ja hi ha hagut també algunes afectacions que s'han pogut anar recollint, aquests murs, també pàrquings inundats. No sé si teniu constància, però, d'afectacions materials, per dir-ho així, importants o fins i tot personals. De moment no n'hi ha constància, això també deixem-ho clar.
De moment no en tenim constància, clar. Això ha estat fa poques hores, molt poques hores. Encara no hem tingut massa temps d'anar a comprovar els danys in situ, perquè fa certa temor sortir, encara està plovent. I podrem fer-ho en les properes hores. De moment no hi ha constància de danys personals, materials, ja us puc assegurar que de ben segur que n'hi haurà.
Doncs gràcies, Sílvia. Qualsevol cosa també, doncs tornem a connectar amb tu.
Gràcies. Fins ara.
Eva Comas Arnal, periodista i escriptora, Alejandro Tercero, director de Consumidor Global, i Pau Vila, enginyer economista i president de l'Institut Ostrom, que us hem pas fa una estona, però avui la veritat és que és un dia molt atrafegat, ja ho veieu.
És un dia de ràdio, sí. de veure papers, moviment, meteoròlegs.
D'aquests dies de moltes trucades, poca tertúlia, però sí que us volia demanar com veieu aquesta situació, perquè és veritat que parlàvem amb l'alcalde d'Alcanar fa una estona i sí que ens deia que això, aquestes zones que ja hi han hagut inundacions importants el 2018, el 2021, que sempre es diu s'ha d'arreglar, però van passant els anys i la cosa sembla que no se soluciona. No sé si creieu que efectivament a través de la Generalitat, de l'ACA, amb els municipis, s'hauria d'impulsar un pla per millorar la protecció en aquests municipis que on travessen aquestes rieres, aquests torrents, i que provoquen aquestes inundacions, que no és una sorpresa, per dir-ho així.
De fet, ara la Sílvia Barbís ho deia, no? Que fa, jo ho recordava precisament aquella data de l'1 de setembre, si no m'erro, em sembla que va quedar enrere la barra del trabucador, diria, i a més s'afegia a que 2 anys abans hi havia hagut el Glòria.
Sí, ara tinc clar, sí, exactament, si la barra del trabucador va ser pel Glòria, exacte, però sí, vaja.
En aquella zona, i justament per aquestes dates, sol ser recurrent que ens trobem amb episodis com aquests, no? A mi m'alertat molt, abans ho comentàvem just abans amb en Pau, abans d'entrar a la tertúlia, aquest missatge de si podeu pugeu en els pisos de dalt, no? Perquè imagina't, no? Vius en una planta baixa, doncs t'angoixa sentir aquest missatge, no?
I que no tothom té plantes superiors, evidentment, per tant encara és...
Exacte, no? I després, pel que fa a tota la situació del país en general, voldria saber demà com aniran els trens, perquè ja estaves anunciant que hi havia problemes i jo que sóc usuària de la línia de trens que va cap a Tarragona, sé perfectament que a la mínima incidència que hi ha en un punt, això s'acaba comunicant a tota la xarxa, no? o a bona part de la xarxa. És a dir, que sí, que s'hauria d'estar més preparat en aquesta zona.
Pau?
Sí, recordo que fa poques tertúlies parlàvem de la qüestió dels incendis de Canàries, no? És que, i també en relació amb el que parlem dels trens, etc., estem analitzant qüestions com si fossin una excepció, com si fossin una flor que no fa estiu, i lamentablement, perquè tant de bo fos així, però jo penso que aquesta flor sí que fa estiu, és a dir, són elements que formen part d'un moviment més ampli, que són els canvis de tendència doncs, a llarg termini provocats per la crisi climàtica. Aleshores, cal adaptació, evidentment, cal adaptació perquè les infraestructures han de poder seguir aguantant en aquestes qüestions que segurament seran recurrents i passaran amb cada vegada més freqüència els propers anys. Parlàvem amb la consellera de la qüestió de com adaptem també els centres educatius als nous fenòmens climàtics.
Sí.
Són qüestions que, evidentment, des de les taules com aquesta que tenim avui, ens sobta que cada vegada les parlem amb major freqüència i caldrà segurament un esforç per part de tothom per adaptar-nos.
primer matís, que és el que comentava en Martí, que és el nostre especialista
sí.
d'aquesta qüestió.
I avui té feina, el Martí.
Abans li preguntàvem fora de micro si aquestes lluvies, doncs, aquestes pluges, doncs, doncs, feien alguna cosa amb el tema de la sequera i del tema dels, dels, dels pantans, i ens deia que en principi no. No? I això és una pena, no? Perquè estem sentint tot això i tenim molts que no coneixem d'aquesta qüestió, ens tenim l'esperança de que bueno, almenys penses els embassaments s'ompliran una miqueta, no? A veure si una miqueta més a dalt també està i no tanta, però alguna pluja i sembla que no, el qual és una notícia doncs, molt dolenta, no? I després del tema d'aquestes inundacions, jo sí que jo no tinc les dades, no? Però sí que veig que s'estan fent constantment actuacions i inversions. I ara se'm venia a la memòria, doncs, a Salou, on jo estiuejo, tenim un el barranc de Barenys, que sempre feia s'inundava tota aquesta zona des de que jo tinc ús de raó, o sigui, des de fa 40 anys, no? Gairebé. S'han fet actuacions parcials. La darrera, que s'està inaugurant ara, és una inversió bastant gran, inclús s'han derruït algunes cases que hi havia a la zona. I tot i això, no estic segur de que es resolgui el problema, perquè el problema és que s'han fet construccions de tota la vida a zones inundables, i això és molt difícil de canviar, perquè, o sigui, què has de fer? Centenars d'edificis derruir-los és molt complicat, no? I llavors al final són parxes, no? El que estem fent, no? I sí que s'estan fent actuacions, jo almenys, ja dic, soc testimoni d'algunes, no? Molt properes, no? No sé quina és la solució, però del que s'ha fet durant moltes dècades i s'ha construït en zones molt complicades, ara ho tenim difícil de canviar,
Sí que en aquest aspecte coincideixo completament que no es poda o no és senzill fer polítiques doncs, de revertir massivament el que hi ha hagut d'unes determinades dècades de construcció en zones inundables, però crec que és un avenç que, si no m'equivoco, és el primer episodi d'aquestes característiques que passa després de que s'activi el sistema d'alertes i emergències doncs per via GSM.
Sí, aquest
no?
missatge que han rebut els veïns d'aquest municipi d'Alcanar, ens deia fins i tot la subdirectora de Protecció Civil que potser d'alguns municipis veïns també per alertar doncs això, que no vagin fins a aquest municipi, no? Vull dir que també...
és un progrés en el sentit sí. doncs, que potser gent que no segueix l'actualitat doncs d'una manera tan constant o que pot tenir dificultats per accedir a la informació segons si es produeixen talls de llum o si es produeixen problemes doncs amb senyal de ràdio i televisió, doncs el sistema d'alerta GSM jo penso que és una bona eina, si bé no tan potent com resoldre el problema de fons, però si més no perquè la gent doncs pugui estar comunicada de com actuar.
Ara, si et quedes sense llum moltes hores i tant d'arribar missatge, s'acaba la bateria del mòbil.
Sí, això també és un problema. Escolteu, fem una breu pausa per publicitat i de seguida també vull tractar amb vosaltres un altre dels temes del dia, i és aquesta mort de la Carme Junyent. Ara tornem.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius, amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, ja et cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Jo sempre havia escrit moltes cartes i me'n arribaven moltes. He tingut molta sort a la vida. Wow. O sigui, els amics han estat...
Impressionant.
Sí, sí, sí. Però hi havia dies que no me n'arribava cap. I els dies que no me n'arribava cap, jo m'ensorrava. I aleshores tenia un amic que com veia com m'ensorrava quan no tenia cap carta, tenia unes quantes cartes escrites per mi, i quan ell sortia sempre abans que jo, mirava l'agust i si jo no tenia cap carta, ell em deixava una de les seves cartes.
Que maco.
En que sí.
És brutal.
Ja et dic jo que he tingut molta sort a la vida.
I 26, aquí sentíem aquesta conversa de Carme Junyent amb el Xavi Bundó al 2021, aquesta entrevista que, si podeu, recupereu, perquè val molt la pena. És una, vaja, és una persona, Carme Junyent, que feia moltes entrevistes, però una de les que va fer últimes aquí a RAC1, així en profunditat, i on ja parlava de com li agradaria ser recordada després de la seva mort, i també que li explicava al Xavi que li agradaria morir-se treballant, i efectivament això és el que ha fet, perquè com dèiem, que ha mort aquesta matinada als 68 anys la filòloga, la lingüista Carme Junyent, i la veritat és que ha mort, com deia, li agradava treballant, perquè aquests últims dies a VilaWeb havia anat publicant una sèrie d'articles seus des del mes de juliol, també durant el mes d'agost, i de fet avui el mateix VilaWeb ha publicat un article pòstum d'ella reflexionant una mica tot el que comporta morir-se en català, sobretot pel que fa a l'apartat de cures, l'apartat de cures dels treballadors que s'encarreguen doncs d'aquestes cures, tant a nivell mèdic, hospitals, també amb altres punts d'atenció, i que a vegades no sempre és fàcil morir en català, és la reflexió que fa Carme Junyent en aquest article. Eva, tu com a escriptora, no sé com recordes la Carme.
Mira, jo vaig estudiar durant 8 anys, sí, o potser més i tot, a la Universitat de Barcelona, a dues carreres de filologia.
Sí.
I per tant, recordo la Carme Junyent com un dels personatges, una de les professores que més estima i que més vivia a la facultat, a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Filologia. De fet, vaig anar una vegada d'oient a una de les seves classes, i a més la vaig convidar, quan jo era professora de periodisme, la vaig convidar a fer unes xerrades, no?, a la Facultat de Periodisme. Era una persona molt, molt, molt afable, però que, com bé ha dit la consellera abans, deia el que pensa i,
sí,
i ho deia d'una manera...
I a vegades també molt... generava polèmica, a vegades, en el sentit també del sí, llenguatge inclusiu, no? El femení, per exemple, que a vegades també se l'ha posat al centre per aquest motiu.
Però sabia precisament que la controvèrsia també pot ajudar a comunicar, no? Però m'agradaria posar en valor que no només aquesta va ser una de les seves polèmiques o de les idees que la van fer més coneguda, sinó que per mi el més important és la rellevància que li va donar el fet de tenir cura d'una llengua minoritzada com el català, no? Ella sempre deia el català està en perill d'extinció, i és una cosa que és veritat, però al mateix temps també deia si alguna cosa pot salvar el català és que estigui en contacte amb molta diversitat lingüística, perquè havia fet estudis que s'adonaven que en zones on hi havia monolingüisme era molt difícil que una llengua minoritzada sobrevivís. En canvi, ell havia fet tot un inventari de les llengües que es parlaven a Barcelona i a Catalunya, no?
Mm-hmm.
I n'havia trobat 300 llengües, i deia, home, almenys això ho tenim, sí. No? Tenim diversitat per, si el català se salva, deia ella, serà perquè està envoltat de moltes llengües.
Pau, no sé si tu en tens algun record especial de la Carme.
A mi m'agradaria destacar la valentia, no, d'aquesta figura. Jo penso que ens calen Carmes Junyent en el sentit de que ella era conscient, com dèiem, que segurament algun dels seus punts de vista incomodarien, generarien controvèrsia, i no per això, no, deixava d'exposar-los. No? I jo crec que això és molt rellevant, perquè sobretot en el que envolta amb la llengua, penso que les posicions de Carme Junyent podrien tenir molts subscriptors a Catalunya, podria haver-hi molta gent que sí, estaria d'acord, però a vegades hi ha aquest sentiment de deixem-ho estar, no? Deixem-ho estar, perquè ara entrarem aquí en una discussió a barallar-nos, doncs, de si hem de dir tots, totes i totis, o no ho hem de dir, i no cal, no? I ho assumim i deixem-ho estar. I la Carme, jo penso que no era una persona de deixem-ho estar, que era una persona, doncs, que si ella pensava que això no era oportú o no era apropiat, doncs ho deia, i a més ho fonamentava des del respecte que mereixia i l'autoritat moral que tenia, que com dèiem era una persona que havia treballat al peu del canó, no? que per tant les seves opinions no eren fruit, doncs, d'un convenciment, diguem-ne, sec, sinó de que s'ho havia treballat, i per tant a mi això em genera molta empatia, i penso que en aquest aspecte, doncs, seria convenient que trobéssim més Carmes Junyent a les nostres vides.
Alejandro.
Va ser una persona molt rellevant en aquest àmbit i molt influent en les polítiques, en la política lingüística de la Generalitat dels darrers anys, dels dècades, diria jo, no? Potser avui no és el dia, i avui és un dia, doncs, per recordar-la i rememorar-la i respectar-la, no? Però, home, a les seves posicions no tothom estava d'acord en les seves posicions. Era una ferma defensora del sistema d'immersió. Inclús el que criticava del sistema d'immersió molts cops era que no s'aplicava amb la suficient intensitat, no? És això el que aplicava.
Sí. I, de fet, d'aquí també que el departament l'escollís com a coordinadora d'aquest informe del Consell d'Assessor Lingüístic.
Clar, no oblidem que la immersió al final suposa també que, doncs, diguem, a trencar el dret dels castellanoparlants, inclús dels catalanoparlants, a rebre una part de l'educació en l'altra llengua oficial, no? És a dir, rebre l'educació en les dues llengües oficials. I bueno, la immersió suposa, doncs, impedir que això passi, no? Prefereixo no entrar massa en aquest tema avui, perquè parlem de la Carme, però és evident que no tothom està d'acord amb els seus plantejaments lingüístics.
També et diria que Carme Junyent, en alguna entrevista, fins i tot havia dit que ja li estaria bé que es fes el 25% de castellà a les aules.
Perquè deia que en alguns instituts es feia més.
Vull dir que en aquest sentit, de que molta gent, no, evidentment, troba que el 25% és massa, doncs, en aquest sentit que deies, no, d'anar més enllà, i de vegades, doncs, deixar anar expressions polèmiques o que potser hi ha gent que no comparteix. Ella, en alguna entrevista recentment, deia que ja signaria que, efectivament, hi hagués un 75% de català a les aules. Deixeu-me saludar també a dues persones que coneixien molt bé a la Carme. Un d'ells és el Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona. Joan Guàrdia, moltes gràcies per ser aquí.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
I també al Màrius Serra, escriptor i periodista. Bon dia, Màrius.
Hola, molt bon dia, d'on ara?
Deixa'm preguntar-te primer, Joan, quina relació tenies tu amb la Carme, que suposo que, vaja, va ser moltíssims anys professora de la universitat, per tant, és una persona que la coneixies molt bé, i que suposo que aquesta notícia, doncs, ha estat trista avui.
Doncs sí, la meva relació amb la doctora Junyent, abans de ser rector de la Universitat de Barcelona, era d'un fidel seguidor de la seva obra i del personatge del que ara estàveu parlant, i com he tingut l'honor de ser el rector, doncs la meva relació amb ella va ser ja molt més directa, perquè la Carme, la doctora Junyent, era una dona infatigable i era la persona que tenia mil projectes al cap, que tenia una capacitat d'endegar coses contínuament, i per tant, a partir d'aquell moment, doncs, la meva relació amb ella era molt sovint, i parlàvem molt sovint, i m'explicava, doncs, el que volia fer, el que tenia entre ser i seia, i les diverses accions que volien dur, que així ha estat, eh? Fixeu-vos que explicava el seu darrer article ara fa una estoneta en el VilaWeb, doncs aquesta era la doctora Junyent. A més d'això, doncs, la notícia l'esperàvem, la coneixíem. Ella ha estat un exemple de serenor i de lucidesa enorme en aquest tram final, però malgrat això, doncs, aquest matí tenim una certa sensació, doncs, de ser una mica més orfes i també d'una certa digestió, doncs, d'aquesta terrible notícia.
No sé, ella va impulsar també la creació del grup d'estudis de llengües amenaçades. Què va suposar això per la Universitat de Barcelona?
Doncs el que suposa per la Universitat de Barcelona, quan un científic de la talla, de l'alçada, de la dimensió de la Carme Junyent, doncs fa ciència, que és convertir-nos també, com ens toca i ens pertoca, doncs, en un punt de referència sobre un dels temes que ella va treballar, no només aquest, sinó d'altres més. I això és la missió de la universitat, convertir-se en una institució de referència, en una institució que posa els punts d'atenció perquè la societat faci el debat que consideri oportú sobre allò que esdevé i allò que ens pertoca. I ella sempre ho va fer des d'una mirada basada en la ciència i el rigor. I també, com s'ha apuntat, aquest matí un col·laborador proper de l'equip de govern de la Universitat del Sol, el doctor Santanac, parlava d'ella i deia era la dona que tenia una capacitat enorme d'identificar les contradiccions i que això, doncs, resultava molest perquè les contradiccions sempre no són molestes, doncs és cert. La doctora Junyent tenia aquesta meravellosa capacitat d'identificar contradiccions i incongruències i també, com s'ha apuntat, doncs, tenia aquest component de dir el que pensava i de molestar. Però si pensem una miqueta amb una certa trajectòria, doncs la universitat i la pública, òbviament encara més, doncs té l'obligació de ser molesta en el sentit de proposar, de plantejar, d'identificar escenaris, doncs, que fins aquell moment no s'han identificat i que, doncs, porta una mica, doncs, a que tots plegats reflexionem sobre aquests escenaris. La doctora Junyent tenia una enorme capacitat de fer això.
Màrius, tu, per exemple, a Twitter deies que la Carme, el seu llegat perdurarà, i no sé què creus que la feia especial com a lingüista.
Bé, jo diria que el que la caracteritzava més era aquesta capacitat de comunicar d'una manera directa sobre temes molt complexos. Era molt pròxima, jo he compartit amb ella moltíssimes taules rodones, presentacions de llibres, perquè ella es movia en l'àmbit cultural i practicava el que predicava, però alhora no defugia cap marró, podríem dir-ho així en llenguatge col·loquial, tant si era una qüestió ben vista, com podria ser en algun moment defensar la immersió lingüística, com quan s'apartava de la idea general i deia, oh, és que no s'està aplicant gens, no? I aleshores mostrava amb claredat, amb serenor, com ara deia el rector, però una visió crítica sense envages, sense embuts, no? Després, probablement en l'àmbit més mediàtic, és força coneguda tota la seva llarga, diguem, trajectòria en el debat sobre el llenguatge inclusiu, i això que lluïa perquè mostrava aquestes contradiccions que hi ha entre la teoria i la pràctica, també la indisposava davant d'un cert status quo de tothom qui redacta un determinat tipus d'instruccions lingüístiques que des de l'òptica progressista criticava perquè intentaven modificar la realitat sense modificar-la, és a dir, només canviant formalment i utilitzant el llenguatge com una arma, no? Per tant, jo crec que el seu gran llegat és la seva actitud incitadora, perquè si busquem la seva obra, que és àmplia, veurem que hi ha molta obra col·lectiva que ella va liderar, moltes obres que ella, proposava i aconseguia complicitats en molts àmbits, són multitud els seus deixebles o seguidors o gent que ha tingut durant tots aquests anys a través del grup d'estudis de llengües amenaçades o d'altres àmbits una certa influència, però en canvi jo no estaria d'acord amb el vostre tertulià, amb el senyor Alejandro, quan ha dit que va ser molt influent en les polítiques. Jo crec que va ser influent a l'hora de criticar aquestes polítiques lingüístiques, justament, i que s'encaixava perquè hi havia tot això del món políticament correcte, en el qual tot eren flors i violes, i després la realitat dels instituts, la realitat del sistema educatiu era la que era. I com a mostra, diguem, final i superba, jo diria, és aquest article pòstum de Morir-se en català, que ha deixat, diguem, dit que es publiqués avui, en el dia de la seva mort, una crònica d'una mort anunciada, com ja ha estat dit, que és un article que reflecteix tot el seu tarannà, perquè en parla amb absoluta serenitat de coses molt greus, en el moment més greu d'una persona, que és davant de la mort, i posant la seva causa, la seva lluita per la llengua catalana. Jo voldria recordar que hi ha algun fragment d'aquest article que diu encara hi seré a temps de morir-me en català, però jo voldria recordar avui que en un àmbit tan proper com les Illes Balears, justament s'està fent tot el possible perquè això sigui del tot impossible. Per tant, aquesta visió crítica de la Carme i aquesta defensa aferrissada de la llengua catalana en l'àmbit global, és a dir, fent la defensa de la diversitat des del local, és més vigent que mai i serà el seu llegat.
Perfecte, Màrius, doncs moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta referència i volia acabar també amb el senyor Joan Guàrdia. No sé si teniu pensat fer-li alguna mena d'homenatge a la Carme també com a professora això de referència també de la universitat.
Sí, efectivament. Permetem 30 segons per replar clau del que Màrius ja estava plantejant. La Carme Junyent representa no només la feina de l'acadèmia, diguem-ne, més clàssica o més coneguda. La doctora Junyent representava el paper de l'intel·lectual compromès. En un moment en què la reflexió, en un moment en què el debat, en un moment en què la controvèrsia sobre les idees basades en el rigor, a vegades ja que ho posa en dubte, la Carme era una persona que recuperava el paper de la intel·lectualitat i del debat, i des de la serenor i des de la tranquil·litat i la lucidesa que ara, inclús en aquest article pòstum, doncs es traspua. Per tant, no només demà mateix ens posem a la feina per veure com podem recordar-la amb tota la seva dimensió i reconèixer l'obra i el talent i la feina i el compromís amb la Universitat de Barcelona que sempre va tenir. En breu, doncs, enviarem als medis doncs, això, convocatòria i coneixement i una mica doncs, la difusió dels actes que la Carme es mereix i que la Universitat de Barcelona doncs, li vol dedicar. És una pèrdua coneguda, però per nosaltres és una pèrdua molt sensible, perquè insisteixo, més enllà de la feina acadèmica, més enllà de la tasca científica, que és excel·lent, hi havia aquest paper d'intel·lectual compromesa que cal reivindicar.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Guàrdia, també rector de la Universitat de Barcelona, i com dèiem, al Màrius Serra, escriptor i periodista, per ser tots dos avui aquí recordar la figura de la Carme. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Bon dia.
Actualitzem també un moment la informació referent a la cursa de Moto3. Ha acabat ja aquesta cursa. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, doncs sí, amb victòria del pilot madrileny de passaport colombià David Alonso, acompanyat al podi pel valencià Jaume Macià segon i per l'andalús José Antonio Rueda, que ha estat tercer, tot i que havia arribat quarta meta. L'ha beneficiat la penalització del turc Denis Onyu, que a l'últim revolt ha topat amb l'andalús David Muñoz i l'ha enviat a terra. També ha caigut el líder de la categoria, el valencià Dani Olgado, que tot i això es manté al capdavant de la general amb 15 punts de marge sobre el japonès Ayumu Sasaki. L'únic català de Moto3, Xavi Artigas, ha acabat 13è i ha sumat 3 punts. A un quart d'una, la cursa de Moto2 amb l'anglès Jake Dixon a la pol i els catalans 5è Albert Arenas i 16è Jeremy Alcoba situats a la graella.
Gràcies, Quim. Fins després, doncs.
Fins ara.
Actualitzem també la informació sobre aquestes pluges amb els bombers de la Generalitat que han rebut, han explicat, més de 136 avisos ja per incidències des d'ahir a les 7:45 del vespre. De seguida connectem amb la Sílvia Barbís, crec que ja la tenim, ens escolta. La Sílvia Barbís, que és la nostra corresponsal a les zones de l'Ebre, concretament ella és al Canà, a la zona del Canà Platja. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és l'última hora en aquest sentit?
Bé, l'última hora és que sembla que remet lleugerament la pluja ara mateix, però continuen les afectacions, estan mirant de recollir ara els danys. Tenim 136 avisos des d'ahir a les 7:30 de la tarda als bombers
dels quals 119 són per afectacions de la pluja a les Terres de l'Ebre. Com us dèiem, aquí al Canà Platja, concretament, on ha caigut la tromba principal d'aigua d'avui a partir d'esta matinada, està remetent la pluja ara mateix aturat, però les afectacions seran, pensem que greus. Els danys en algunes zones, les barrancades han baixat i s'han endut tot el que han trobat per davant, com ara fa dos anys. Al càmping, per exemple, hi haurà el càmping dels Alfacs, ens referim, hi haurà danys per afectacions sobre els vehicles que encara estaven allotjats o acampats en aquesta instal·lació.
Perfecte, gràcies, Silvia. Intentarem doncs també actualitzar aquesta informació, aquesta actualització dels danys, si podem, amb l'alcalde d'Alcanà o amb la Protecció Civil, que ens actualitzin aquestes dades. També ens arriben imatges, per exemple, de la serra de Godall, com baixa l'aigua en aquesta zona, en aquests penya-segats, autèntiques, vaja, cascades que es colen per aquests penya-segats. També ens arriben imatges moltíssimes de, per exemple, el barranc de Solsó, que està completament desbordat a Freginals, al Montsià. Veiem doncs això, l'aigua que cau directament a la carretera i això ha inundat totalment aquesta zona. I una altra de les zones més afectades, on ens estan arribant imatges d'autèntiques riades dintre del municipi, més enllà d'Alcanar, és la zona de Santa Bàrbara, també al Montsià, que a aquesta hora també podem saludar ja el seu alcalde. Bon dia, moltes gràcies. Ah, disculpeu, m'havien dit, em semblava que sí, de seguida ho actualitzem. Doncs per tant, Martí, això, aquesta zona, Alcanà, Santa Bàrbara, com ara deia, ens deia la Sílvia, que ara hi plou menys, és així, per tant, podem donar aquest episodi per acabat, però vaja, l'episodi pel que fa a la pluja, però totes les conseqüències encara pot allargar-se una estona.
Sí, un parell d'hores més encara pot ploure, fins allà a la 1:15 de 2, creiem que és l'hora final d'aquest episodi a les Terres de l'Ebre, que ha deixat en alguna estació no oficial, però que costa de creure que hi pugui caure tanta aigua. Ha estat així segurament amb aquestes imatges, doncs més de 230 litres per metre quadrat a la Galera, al Montsià, a Santa Bàrbara, aquestes imatges que comentaves, més de 216 litres per metre quadrat al Canà, imatges també del barranc de la Galera, el seu pas per Mas d'en Verge, també al Montsià, diuen els veïns que no el veien així des de la barrancada del 2000 i que la remor de la seva baixada se sent des de casa. Continua plovent entre el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta, sobretot a la zona de muntanya, la zona interior. De la serra del Montsià cap a l'interior, cap al massís dels Ports, ara mateix, doncs la zona interior de Tortosa cap a l'Aragó, per entendre'ns, ja està plovent amb molta intensitat encara, també a l'interior del Montsià i cap a la zona de la Terra Alta.
Entre clar, això fa, per tant,
Torta de Sant Joan.
Fa, per tant, que aquests rius, aquests torrents, aquests rierols pugin amb molta aigua, no?
Puguin encara acumular més aigua, exacte. Aquestes imatges dels saltants d'aigua, aquestes cingleres a la serra, a la zona d'Ull de Cona, doncs continua plovent. Sí que és veritat que el litoral de les Terres de l'Ebre ara no hi plou, ni a l'Ametlla de Mar, ni al Perelló, a bona part del delta mateix, del delta de l'Ebre, no hi plou, i encara alguns ruixats residuals a la zona del Canà i Sant Carles a la Ràpita. Però a la que saltem terra endins, doncs a l'interior, amb aquesta zona de muntanya, encara hi plou i ho fa amb intensitat. Creiem que la propera mitja hora, una hora, hauria de baixar aquesta intensitat de pluja, però encara molta precaució perquè ha plogut moltíssim, fa moltes hores que plou sobre mullat, i també comentar que tenim alguns ruixats cap a la zona del Camp de Tarragona, aquí una pluja molt més minsa, algun ruixat també és caducer a la zona del Pla de Lleida. La resta és un dia bastant tapat, en espera d'aquestes pluges que han d'anar remetent, i fins i tot a la tarda es presenta amb clarianes. Ha d'anar sortint el sol a la tarda a moltes comarques, sobretot del centre i del nord, i pendents del vent. Serà un vent agregalat de llevant que porta també aquest temporal de mar a l'Ebre, amb onades de 2 a 4 metres d'alçada, per tant, molta precaució, tenim avisos per mala mar del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir de demà ja més tranquil·litat, però encara una o dues hores més pendents d'aquest temporal que s'està allargant una mica al sud.
Veurem, ara sí que ens escolta l'alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Oll, que és un dels municipis que està patint més aquests estralls de la tempesta. Bon dia, moltes gràcies, Antonio.
Sí, hola, bon dia.
Estem veient aquestes imatges, ara també el Martí ens ho repassava, d'uns autèntics, unes autèntiques riuades al municipi. Quina és la situació ara mateix, si tenen afectacions importants controlades?
Bé, pues estem esperant que pari de ploure, que és el més important, i sobretot que pare de ploure a la part del massís del port, perquè mentre es plogui allà dalt, pues nos continuarà baixant aigua per dins del poble. Santa Bàrbara travessa el poble un barranc d'oest a est, i en cas de forts aiguats, com és el cas, pues, baixa pues, mig metre o un metre d'aigua per dins de la població. La veritat és el que diu la gent, sí, des de l'any 2000 no havien tingut una barrancada tan forta com aquesta, perquè se veu que són pues, una quantitat de litres acumulats ja impressionant, i pues, ha arrossegat uns quants cotxes, pues, los baixos dels habitatges que estan a la zona del barranquet, que li diem natros, doncs estan pues, inundats, i afortunadament no hem hagut de mal de tenir cap dany personal, afortunadament dic, perquè hem estat prop, perquè clar, algun dels cotxes l'ha arrossegat l'aigua i hi havia gent dins, però bueno, han pogut sortir a temps i això estem. Tenim alertats a tot el personal de la brigada i en quan pararà de ploure sortirem tots a intentar fer pues, neteja de carrers i ajudar a la gent que ho necessite.
Clar, això li anava a dir. Suposo que ara la feinada serà comprovar tots aquests pàrquings, aquests baixos, a veure quina és l'afectació després d'aquestes riuades, perquè, com deia, no sé si tenen més o menys registres o controlat l'aigua quan ha pujat aquí al municipi, perquè veiem alguns cotxes pràcticament tapats per aquestes riuades en algun dels carrers.
Sí, circulen moltes imatges. Avui en dia tothom té un telèfon a la mà i vídeos i fotografies, ens fartarem de veure. Sí, pues en alguns llocs pues segurament més d'un metre d'aigua s'ha acumulat, sí, això pues fa que arrossegui contenidors, arrossegui cotxes, i són les imatges que en altres ocasions també s'han vist, però que ja t'he dit, ara des de l'any 2000 no teníem una força tan gran a l'aigua que baixa per dins del poble.
No sé si en el seu cas estan parlant amb Protecció Civil, perquè aquí a Santa Bàrbara no s'ha fet de moment, no s'ha fet aquesta crida a que hi hagi un confinament. Ho descarten? Estan en contacte amb Protecció Civil tenint en compte aquesta situació? Entenc que si més no, igualment es demana a la població que no surti de casa si no és per motius urgents.
Sí, hem parlat i bueno, en principi no hi ha perill, perquè ja et dic, és un carrer el que concentra pues, tota l'avinguda d'aigua, i la gent pues, ja ho coneix, ja sap que... Bueno, ara mateix no podem creuar el poble de sud a nord o de nord a sud, perquè el carrer pues, està totalment inundat. Se pot anar per una variant que hi ha per la part de dalt, diguéssim, o sigui, podem cursar d'una banda a l'altra. La resta del poble, jo he sortit personalment en el primer tinent d'alcalde, m'ha anat a donar una volta, a veure una mica com estava tot, o sigui, pot circular, hi havia pues, gent pels carrers, però el perill se concentra tot en el que és el carrer Victòria, carrer Aire, que és el que travessa la població i és el que arrossega tota aquesta quantitat d'aigua. Per la resta, pues, no hi ha més perill ara mateix.
De fet, també veiem que el barranc de Solsó és un dels que també s'ha desbordat, ja veiem afectacions aquí a la carretera, també suposo complicat sortir a entrada al municipi, en tot cas, en aquest sentit, una crida que no hi hagi cap moviment tampoc als accessos del municipi.
Sí, això sí, el que caldríem evitar són desplaçaments si no són estrictament necessaris, perquè ara mateix per a vindre de Tortosa me consta que està la carretera tallada. Per anar a la Galera pues, també hi ha uns basals molt grans a la carretera. Llavors, si no és una cosa molt important, molt necessària, és millor quedar-se al poble. Avui és diumenge i esperar a que passi aquestes precipitacions i que pugui baixar una mica el nivell de l'aigua i pugui actuar i netejar pues, carrers i carreteres amb tranquil·litat.
Abans amb l'alcalde d'Alcanar parlàvem, ens feia esment de que el municipi ja té tradició d'algunes inundacions de fortes pluges en aquesta zona. Santa Bàrbara també ha hagut de patir alguns episodis. No sé en aquest sentit si també treballen amb l'ACA per solucionar aquestes afectacions, si n'hi ha alguna que tenen especialment assenyalada com a intervenció prioritària i què ha de passar perquè efectivament es pugui desenvolupar.
Sí, bé, com a conseqüència de la gran barrancada de l'any 2000, pues, bueno, ja diferents alcaldes anteriors a mi pues, ja van començar a treballar i se va fer una canalització, primer pel carrer Major, una canalització d'un tub que està soterrat de més d'un metre de diàmetre, que absorbís molta aigua, però és evident que no és suficient. En un carrer paral·lel, que és el que parlàvem ara, que és el que arrossega tanta aigua, també estem fent la canalització, ja que estem arribant al final, però desafortunadament encara no està completat. Tindrem un segon tubo de, pues, també d'un metre de diàmetre, i tot això ho volem completar en una bassa de laminació que se faria a la capçalera abans de l'entrada al poble, per a poder fer una retenció de totes aquestes avingudes tan fortes que hi ha, que per lo menos pues, retingués allí pues, no sé, 10.000 metres cúbics d'aigua quedessin aturats, i això donaria pues, una mica més de marge per a poder pues, treure cotxes dels carrers i prendre una mica de prevenció. Estem en ello, però clar, les coses primer costen molts de diners i ni fa falta temps per a poder-les desenvolupar.
De fet, ara Trànsit fa 4 minuts ha fet una nova piulada actualitzant les carreteres que estan tallades ara mateix per aquestes inundacions. Continua la N340 al Canal, la C12 entre Tortosa i Roquetes, per tant molt a prop també de Santa Bàrbara, la TV-3443 a Amposta i també la T331 entre Santa Bàrbara precisament i Tortosa. Desconec si tu incis exactament també aquesta carretera que parlàvem, que és on hi ha el barranc de Solsó, o és una altra zona?
Sí, bueno, hi ha diferents llocs, però l'aigua està travessant i, clar, jo personalment he vist el de Solsó, sí, el de Solsó he vist com baixava i per allí no es pot creuar. Per tant, cal evitar-ho totalment i seguir les recomanacions que ens fan des de trànsit, és molt important.
Perfecte.
I respecte a lo que comentaves del Canà, des de tota la nostra solidaritat en el Canà, perquè porten una ratxa, justament fa 2 anys, l'1 de setembre, també van tindre aquells grans aiguats, aquell desastre tremendo, i sembla que avui pues, ha repetit una mica, espero que sigui no tan important com aquell, però bueno, les trasllado la nostra solidaritat i en lo que poguéssim ajudar-los, pues allí estarem.
Evidentment. Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Oll, alcalde de Santa Bàrbara, i també, com li deia el seu company del Canà, qualsevol novetat que tinguin pel que fa a aquestes afectacions, també ens ho fan saber.
Molt bé, moltes gràcies per vostre interès.
Haurem d'anar deixant aquí aquesta tertúlia avui que, com deia, ens sap greu perquè hem tingut poc espai per fer aquesta conversa, evidentment, però l'actualitat manava i hem tingut aquestes connexions. Igualment, sí que us volia agrair tots tres, Eva Comas, Arnal, el Pau Vila i l'Alejandro Tercero, que hagin sigut aquí avui i també tot aquest estiu acompanyant-nos aquí al Via Lliure, doncs això, per aquestes dies doncs, d'aquest Via Lliure estiu que ens hagueu acompanyat.
Gràcies.
Sí, gràcies a tu. I jo volia dir que ha sigut un estiu fantàstic, tant entre setmana com a cap de setmana, amb Budio i Martínez. Ha sigut radiofònicament increïble.
Moltíssimes gràcies i moltes gràcies també. Part del mèrit, ja ho he dit a la portada, també és de tots els col·laboradors, evidentment, i entre altres també tots vosaltres. Moltes gràcies, doncs, per haver sigut aquí. Fem una breu pausa i de seguida anem cap al butlletí horari.
Prepara la tornada a casa amb els preus mini de Jardiland.
Del 31 d'agost a l'11 de setembre endolcim la tornada amb ofertes excepcionals. Una gran selecció en plantes d'interior i en complements per mascotes.
Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Calor, set, avorriment? Tu el que tens és estiuitis i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, el teu refresc i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, The Equalizer 3. I gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquest estiu, si ets de Cepsago, pots guanyar carburant gratis per tota la vida.
Però per tota la vida de Forever and Ever, per sempre del tot.
Sí, sí, sí. I a més, pots participar en els nostres sortejos diaris d'un any de carburant gratis.
Diaris? Però això és un pilou.
Que sí, que sí. Uneix-t'hi i consulta condicions de la promoció a Cepsa.es.
M'hi uneixo en 0, coma.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius. Amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya. Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't.